From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction.
Bona tarda, noies. Què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal l'hivern i el fred? Bueno, hivern encara no és, però ja comença a fer fresqueta, no?
Ja es nota, ja.
Es nota bastant, eh? Jo he sentit que dijous tornaran temperatures com les del gener.
Sí. Què dius?
Sí, senyora.
Ho porto sí molt que... malament, jo, això del fred.
Doncs just acaba de començar, em sembla.
Ja. Sí, és que, a més, aquest matí ho comptava, dic, merda, perdó, falten 6 mesos perquè tornin el bon temps. No ho sé, no ho porto gaire bé. Però, bueno, tornem, és dimarts i estem aquí un altre dia més i amb un altre programa de Males Companyies. I quines seccions porteu avui?
Jo porto la píndola del barri, i us parlaré d'un edifici on actualment és l'Escola Poeta Foix. I està aquí poder, com sempre.
Doncs jo a Planeta B parlaré de les zones de baixes emissions.
Molt bé.
Doncs jo vull saber el que és això de les baixes emissions.
Ho hauríeu de saber ja, perquè entren en vigor d'aquí molt poquet.
Sí, és un tema una mica conflictiu, jo crec, perquè sí. No tothom està d'acord i afecta a molta gent.
Sí, sí, ara en parlarem, ara en parlarem.
I a la secció friki porto el darrer saló del manga. Vaig poder estar i increïble d'experiència. Molt xula. I us parlaré una miqueta. Us parlaré de premis, cosetes... No?
Ah, perfecte.
Fan premis?
Sí, i tant, i tant.
Ah, que interessant. Molt bé, molt bé, molt bé. I jo porto un conte que no és un conte, que és un poema aquest cop, i no sé si us agradarà.
Molt bé,
serà sorpresa.
Sí. Segur,
no ho
segur.
Sé, no ho sé. A mi no em acaba de convèncer, però
home,
bueno, això ja
si
diuen
ja,
que...
Ja ho vens així?
No, ho venc molt malament, és veritat. Però bueno, és el que hi ha.
Que no, serà molt xulo, ja veuràs.
Bueno, ja veurem.
Comencem, et
Comencem.
Sembla?
Comencem.
Amb la píndola? M'agrada aquesta música.
Sí.
Doncs bé, noies, com us comentava, l'actual Escola Poeta Foix, per ubicar-vos una miqueta, està al carrer Balmes, entre el carrer Sant Joanistes i carrer Francolí. Dins d'aquesta escola hi ha com una espècie de torre que se la coneix com la Torre dels Marquesos de Julià. Ens remuntem al 1895, on un matrimoni, que estava format per Camilo Julià, que era un enginyer barceloní, es va casar amb la Josefa Vilar, que era una filla d'americans que tenia una gran fortuna perquè els seus pares van anar a Cuba i van obtenir una gran fortuna. Llavors es van casar els dos i tenien una caseta molt modesta, entre cometes, al barri, a la zona més burgesa de l'Eixample, i van decidir tenir una torre d'estiuets a Sant Gervasi.
Això típic, no?
Sí, així facilet. Sí, sí, sí. Llavors, aquest casal, o sigui, aquest edifici, es va edificar seguint l'estil eclèctic romàntic. Què vol dir eclèctic? Sabeu?
No.
Tu ens ho dius.
Eclèctic vol dir que és una tendència que barreja elements de diferents estils i èpoques. Val? Llavors, aquesta torre era una part romàntica, agafava punts de l'estil romàntic. Vorejava tota la riera de Sant Gervasi, que en aquell moment actualment és el carrer Balmes, i allò era la riera de Sant Gervasi. Per l'altre cantó donava el carrer Sant Guillem, Sant Joanistes i Francolí. O sigui, us podeu imaginar, una illa completa.
Era bastant gran, sí.
Molt gran, una casa maquíssima, que tenia uns jardins espectaculars, de gardènies, arbres, ombra, preciós. Després, bueno, en realitat no es coneix l'autor d'aquest edifici, però la veritat és que té renom. El 23 de març del 1901, el papa Lleó XIII va concedir el títol de marquès de Julià al primer senyor, al primer Camilo Julià, i ell el que va passar és que va morir el 1911 i el seu fill, Camilo Julià, per continuar la descendència, sí, va heretar el títol i va ser el segon marquès. Ell va néixer el 1879, però el van afusellar al cementiri de Montcada el novembre de l'any 36, tot just començar la Guerra Civil. O sigui que no li va durar gaire. El tercer marquès, també anomenat Camilo Julià, no sigui que tinguéssim dubtes, va néixer el 1907. Era advocat i auditor de l'Exèrcit de l'Aire i Grande d'Espanya. Estem ja en una època de...
De títols.
Sí. Estava casat amb Maria Dolores Díez de Rivera, setena contesa d'Almodóvar. Aquest senyor va morir el 1999. L'actual titular i quart marquès de Julià és Camilo Javier, hem introduït un Javier, Camilo Javier Julià i Díez de Rivera,
quin nom és complicat,
que també és marquès de Someruelos i va néixer el 1941. El 1930 va morir la senyora Josefa Vilar, que era la que tenia la passió per la torre, i els seus fills van decidir llogar part de tot el casal, amb un grup d'intel·lectuals progressistes que volien posar en marxa una nova escola i una institució cultural. I a l'abril de 1930 tenien enllestit el que van anomenar Institució Cultural Pedagogium i van iniciar una campanya per promoure amb xerrades i fulletons. L'objectiu era començar les classes després de l'estiu. Aquesta escola acollia pàrvuls, classes mixtes, el que es consideraria primària, ben bé, més o menys, fins a sisè, inclús una mica més, amb classes mixtes de nens i nenes, i seguien els mètodes Montessori i de Crowley. No sé si sabeu una miqueta com funcionen aquests mètodes.
Sí, però això ja era a principis de segle XX.
Sí. És una institució escola laica que centrava l'educació en la persona i les seves necessitats i utilitzava l'experiència com a recurs d'aprenentatge. O sigui, perquè veieu una mica com ha evolucionat. El que passa, el problema que tenim ara és que va entrar el franquisme, va prohibir, va perseguir, va silenciar totes aquestes iniciatives, com les de Pedagogium, basades en aquestes referències pedagògiques, i es va fer l'actual model d'ensenyament. Òbviament, abans era molt més estricte, ara s'ha anat polint, però seria ideal que tornéssim a engegar altre cop aquests models d'ensenyament pels nens, perquè crec que són molt més... No sé com explicar-ho, però jo crec que els nens és la manera d'aprendre molt més fàcil.
És més flexible, no? El programa,
clar, és una mica en funció de les necessitats que té el nen i per ambients. Sí. Hi ha escoles de nova creació que ja estan fent servir aquest sistema. El problema està que quan acaben sisè i han de passar a l'institut, es troben en un institut que no té aquest sistema i, bueno, és una mica...
Els costa una mica adaptar-se.
Sí. Llavors, a partir de 1941, l'educació en aquell moment era per aules separades, no era mixta, i fins al 1987, que va tornar a recuperar l'escola, el nom d'Escola Argentina, de la República Argentina, en aquell moment, el 1987, va començar un nou curs i una nova escola amb una ampliació important. Si vosaltres passeu per allà, veureu que hi ha el casal, o sigui, el Torreó, però després hi ha una ampliació d'edifici que és més modern, és més gris, i es va fusionar el 89-90 amb l'escola Uruguai, que va passar a anomenar-se República Argentina-Uruguai. I a partir del 99, l'escola ja es va anomenar Escola Poeta Foix, en honor al poeta, periodista, assagista i pastisser nascut i veí de Sarrià, Josep Vicenç Foix. I aquesta és una mica la història d'aquesta torre, que realment és molt maca de veure. Si passeu, veureu que val la pena, és així molt romàntica, té uns colors salmó molt maco. I conserven, és molt curiós, perquè sempre m'havia plantejat el per què hi havia una palmera, i és que en el jardí que tenia la marquesa sempre tenia unes palmeres molt maques, i sempre hi ha una palmera al pati de l'escola.
Com a record dels seus orígens.
Sí, suposo que deu tenir una mica aquesta, no sé, el record d'ells. I aquest és l'edifici que porto. Una mica així.
D'aquest edifici es conserva a l'exterior, però l'interior està totalment reformat, suposo, perquè per adaptar-ho a una escola...
La part de la casa és cert que està reformada, però és conserva parts bastant antigues. Per exemple, el torreó el conserva, el que passa que no poden accedir els nens, òbviament.
Clar.
I l'escala interna és una escala força curiosa. Està reformada, però té un toc. La barana és fusta, els esgraons tenen un toc antic. O sigui, encara es conserva, però realment...
Està molt bé.
Sí, aquesta part més antiga, és més, es considera la part nova i l'antiga, encara a dia d'avui, de l'escola. O sigui que és molt maca. Sí. Us he de dir que hi ha una anècdota dels marquesos. Es deia que la marquesa que més li agradava a la torre, ella estiuejava i passava moltes tardes prenent la fresca als jardins de la seva torre. I anava amb una dona de companyia. I ella anava amb els cavalls, anava amb la dona de companyia i passava el rosari. I es deia que mentre ella estava allà sentada passant el rosari amb la seva dona de companyia, per la porta de darrere entrava el seu fill amb una dona, pujava a la part del torreó, del campanar, i era la seva amant, que alhora era l'amant del marit de la dona. És a dir, aquesta dona era l'amant del pare i del fill. I mentre la dona passava el rosari, ells passaven una bona estona. Aquesta és l'anècdota que hi ha.
Déu això només ho podien fer a l'estiu, quan venien de vacances.
Clar.
I això com s'ha sabut? Si es pot saber?
Hi ha un escriptor que...
Que ho ha recollit. Sí. Ah, fantàstic. M'encanten aquestes històries. Salseo vintage.
Sí, sí. Però imagina la dimensió de l'edifici, que abarcava tota... Bueno, és que són quatre carrers. Mm. Perquè un pogués estar al torreó passant una bona estona mentre la teva mare està baix passant el rosari i no et senti. O sigui, és com... A veure,
bueno, clar, eren cases molt grans.
Sí, sí. La distància és important.
Això ara és impensable.
Molt. De fet, jo crec que s'ha de donar també gràcies a l'Ajuntament de Barcelona perquè també va tenir a veure amb el tema de que aquesta casa, a continuïtat del mètode després de l'època franquista i tot això, va ser una de les... L'Ajuntament va ser un llogater. O sigui que crec que aquí va fer empaitar el tema de l'escola. O sigui que jo crec que aquí s'ha d'agrair perquè realment que funcioni com a escola
I
és
tant,
maco.
I tant que sí.
I no s'ha perdut l'edifici.
I tant que sí.
Sí, que res, us convido a veure-ho.
Un dia anirem pel barri, donarem una volta
anirem a passar
i farem la ruta de les coses que ens explica la Quina.
Sense saber jo això, la meva filla quan vam venir aquí a viure amb 3 anys, clar, ja tenia 3 anyets, jo li deia que anava a una escola que era un castell. Perquè clar, ho veia per fora i li deia, ets com una princesa, estàs dins d'un castell. Mira quin castell més xulo per aprendre. I ella anava a un castell a aprendre. O sigui, que realment val la pena veure. Us farem un dia una ruta, que us
sapigueu. Farem, sí, tant jo que vull, sí. Jo vull, me l'apunto, sí. Que queda pendent.
Molt bé, doncs fins aquí la píndola.
Perfecte, moltes gràcies.
A vosaltres.
Quin silenci, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
No trobes de faltar alguna cosa?
Alguna cosa, però no sé exactament què.
La música, potser?
Ah,
era això.
La música. Si tens un grup de música...
O ets solista.
I vols sortir a la ràdio, envia'ns la teva maqueta. Però on? Tenim un e-mail?
Sí, sí, tenim un e-mail. Vinga, va, us deixo un parell de segons per agafar paper i llapis. Preparats? ferro.malescompanyies@gmail.com
Com?
Tornem-hi. ferrom.malescompanyies@gmail.com Ara sí?
Ara sí.
Molt bé. Doncs vinga, animeu-vos i envieu les vostres maquetes.
My coming.
Noies,
hola,
ja tornem a ser aquí. Avui a Planeta B, com ja he comentat abans, parlarem de la zona de baixes emissions que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2020. Per començar, abans de treure el, de començar el meu habitual discurs per explicar-vos tot el que sé d'aquest tema, us passaré una petita entrevista amb una persona que he agafat avui pel carrer i que s'ha prestat a contestar-me una sèrie de preguntes sobre el tema.
Molt bé.
Vale, perfecte.
Endavant, entrevista.
Què és la zona de baixes emissions?
És una zona que l'Ajuntament posarà en marxa com a infraestructura de mobilitat i de sostenibilitat, a la que, bueno, vehicles molt contaminants no estaran autoritzats per circular segons per quines zones de Barcelona, principalment per centre i les rondes.
Tu t'afectarà aquesta mesura?
Sí, perquè tinc un vehicle de l'any 93 i aquí a mi, doncs, la veritat és que em tocaran bastant la pera.
I creus que és una bona mesura per part de l'Ajuntament?
Sí, jo crec que és una bona mesura per dos motius, principalment. El primer, bueno, pel tema mediambiental, que sempre està molt bé, no? I segon, perquè millorarà la mobilitat pel centre de la ciutat.
Clar, però si tu no podràs fer servir la moto, com faràs ara?
No per mi, sinó per vehicles del tipus transport públic, funcionarà tot molt millor, perquè a l'haver-hi menys vehicles al centre de la ciutat, doncs suposo que arribarem més ràpid als llocs amb transport públic, també.
Uh-huh. I tu personalment què faràs? Utilitzaràs el transport públic?
No, jo personalment agafaré la moto del 93 i, bueno, si m'agafen. Em sembla que això és a partir de l'abril, que comencen a multar, i de gener a l'abril només t'advertiran. Apuraré fins l'últim moment i farem el que podrem, no?
Què us ha semblat?
mola, perquè és punt carra, aquest.
A mi també m'ha agradat, perquè he parlat amb diverses persones per fer aquesta secció i en general la gent està molt d'acord amb aquesta zona de... Bueno, amb aquesta implementació d'aquesta zona de baixes emissions i per fi he trobat una persona sincera que em deia el que potser molts pensen i no volen dir.
Però una pregunta, sí. Se sent al principi com una espècie de camió, tractor, autobús, darrere, que dius, sí, perfecte.
Sí. Exacte. És que clar, això ha sigut al centre de Barcelona i allà hi ha una soroll que si busos, obres, cotxes, impossible. Però bé, anem al tema. Què és la zona de baixes emissions? A partir de l'1 de gener de 2020, aquesta zona entrarà en vigor i significarà que els cotxes i vehicles de motor que no tinguin el distintiu de la DGT no podran circular per dins d'una zona determinada de Barcelona. Això entrarà en funcionament de forma permanent i tindrà lloc de dilluns a divendres de 7 del matí a 8 del vespre. Les etiquetes, en general, les hauria d'haver rebut tothom ja a casa. I si no, es pot posar una en contacte amb la DGT o amb l'àrea metropolitana de Barcelona i en principi les haurien de tornar a enviar. Quines són aquestes etiquetes i quines són aquestes zones? Com ja he dit, de les etiquetes n'hi ha quatre tipus. La de zero emissions, que es destina bàsicament als cotxes elèctrics, l'eco, la C i la B. Diguem-ne que van de més a menys, de més respectuosos amb el medi ambient a menys respectuosos. I quines àrees? Doncs, aquesta àrea de zones de baixes emissions engloba el terme municipal de Barcelona, excepte Zona Franca Industrial.
Ué!
Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
Ué!
Sant Adrià de Besòs.
Ué!
Hospitalet de Llobregat.
Ué!
Una part d'Esplugues de Llobregat.
Ué!
una part de Cornellà de Llobregat. I finalment, redoble de tambores. Gràcies, Quima. Les rondes. Per què he volgut fer aquest ué? Perquè no sé si us heu fixat, però bàsicament entren quatre barris dins d'aquesta zona de restriccions. Però bé, per alguna cosa s'ha de començar. Llavors, tot i així, evidentment, havia de dir, hi haurà una sèrie d'excepcions. Els vehicles d'emergències, com les ambulàncies, els bombers, etc, etc, i els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, que suposo que amb això...
I els veïns?
Els veïns hauran d'anar a peu. En peu? A peu o amb el transport públic? Però ens haurem d'adaptar.
De fet, Núria, tu ja saps la repercussió que té Planeta B amb nosaltres. A partir d'ara anem a peu a tot arreu. No mengem... No,
jo vaig a peu a totes bandes, sempre. O sigui, que a mi això no m'afecta. A més, no tinc cotxe ni carnet.
Però veus,
o sigui,
no?
Que tampoc,
o sigui, igualment, però... si tinguessis... La
però
repercussió
clar, jo
de l'aigua...
m'imagino una persona que viu en aquesta zona i que va comprar en una altra zona amb el cotxe i que i torna carregat. No podrà entrar.
Doncs, en principi, si no té un cotxe que compleixi amb la normativa, no. Però
si compleix la normativa, sí. Si però llavors ho ha de fer des de les 8 del matí fins a les 7... Ai, des de les 8 del vespre fins a les 7 del matí.
Correcte.
Només per la
sí,
nit.
Haurà d'anar a comprar doncs, a l'Open Core de la cantonada, perquè, clar, sí, perdó per dir marques, però sí, sí, efectivament no tindrà gaires alternatives. No,
clar,
però,
o deixar-ho sí, sí, en el cotxe fora de la zona i després entrar per
exacte,
la nit.
Correcte.
Trobo, una mica complicat, eh?
A veure, jo crec que això portarà cua, sí, perquè realment...
Clar. O una persona que, bueno, no ho sé, persones grans que el tens que deixar a porta de casa seva, no?
Clar, en teoria, imaginem, no m'he llegit tota la normativa a fons, ni tampoc si està disponible, però entrarien dins de la categoria de persones amb mobilitat
discapacitat
reduïda. Imaginem,
sí, sí,
és d'esperar.
Yeah. I si no s'espera, suposo que si no s'espera que facin servir el taxi o el transport,
el transport públic,
públic.
De fet, sí.
Però de tota, jo crec que et portarà cua perquè hi ha molta gent que travessa la ciutat amb les rondes.
Sí.
O sigui, que treballa amb l'altra punta i l'únic
sí,
que fa és travessar amb
les
rondes.
Clar, però les rondes estan excloses. Que de fet, és on més es contamina, no?
Exacte.
Sí,
que d'entrada no sé si servirà de gaire, per això us he volgut fer sí, aquesta
sí,
llista,
sí,
perquè al final exclòs queda el centre de Barcelona i poc més, perquè tot el que seria Rodalies no hi ha cap problema, pots
clar,
circular...
Hi havia una zona de Cornellà i una zona
sí,
d'Esplugues,
sí,
l'altra zona no.
Exacte.
Això també m'ha cridat.
Això doncs, suposo que seria un acord amb, no sé, això ho dic per dir, però suposo que serà un acord de l'àrea metropolitana que s'haurà produït entre ajuntaments i han decidit que sigui així. No ho
o
sé.
Potser han fet les mesures i han dit, no sé, què hi ha
ser,
o què no d'emissions
podria
i on
ser,
és la part més crítica.
Podria ser. Però bé, haig de dir per vosaltres i pel Guillem que aquesta no és una mesura, la persona, perdoneu, que he entrevistat abans al carrer,
sí,
que aquesta no és una mesura que vingui de nou. De fet, ja es va introduir fa un parell d'anys, de manera paulatina, a poc, i bàsicament s'aplicaven els dies d'alerta màxima per contaminació, allò que diuen a vegades per la ràdio, que ho diuen molt de passada, però en el fons és molt perillós. Llavors, en aquells dies sí que existia una restricció, el que passa és que a partir d'ara serà de forma permanent. I de la mateixa manera que abans la Guàrdia Urbana era l'encarregada de veure si això, aquestes normes es complien, a partir d'ara hi haurà un sistema de vigilància per radar. I s'aplicaran multes, que poden anar dels 200 als 1.800 euros.
Wow,
sí, que s'han d'anar amb compte. Exacte. Però, per què es fa això? Perquè l'Ajuntament té ganes de molestar? No. Perquè Barcelona, Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona en general incompleixen des de fa anys i panys les cotes límit o els límits de contaminació atmosfèrica imposats per la Unió Europea i per l'OMS. Què vol dir això? Per exemple... L'any 2016 a Barcelona es va superar el valor de referència de l'OMS, com ja he dit abans, pel que fa als contaminants de NO2. Què és l'NO2? És el diòxid de nitrogen. I el material particulat, perdoneu, que és el PM10 i el PM2,5, que són el benzè, l'ozó i el benzopiré. Què vol dir això? El diòxid de nitrogen, que és el primer gas que he mencionat, a curt termini pot provocar coses com irritació dels ulls i problemes del sistema respiratori, però no gaire greus. A curt termini estem parlant. A llarg termini, els principals efectes poden ser desenvolupament pulmonar més lent pels nens i les nenes, és a dir, bronquitis en infants asmàtics i aparició de malalties respiratòries cròniques. I, a més, malalties cerebrovasculars en els adults. Si això ja us sembla bastant greu, la pitjor d'aquestes partícules, d'aquests gasos contaminants, són les partícules en suspensió que us mencionava abans, el PM10 i el PM2,5, que afecten especialment l'aparell respiratori i que, si ens hi trobem prolongats de forma extesa en el temps poden arribar a provocar càncer. I de fet tot això està vinculat amb el fet de que l'àrea metropolitana de Barcelona, si no m'equivoco, es produeixen 3.500 morts prematures a l'any relacionades amb la contaminació atmosfèrica.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do.
No, això sí que és veritat que guanyarem molt tots, sí, perquè podrem sí anar caminant a molts llocs.
Podrem anar caminant, no us convenço.
No, no, més que res, no el fet de caminar, sinó de que serà una ciutat més amable, més tranquil·la, no? Sí. Perquè hi haurà menys vehicles, sí, hi haurà menys soroll, menys contaminació, menys estrès en exacte general, no?
Jo tinc l'esperança, sí, jo tinc l'esperança que sigui com el moment en què es va introduir la normativa del tabac, de no fumar,
sí,
que primer va ser com com si, sí, home, aquí, impossible, nosaltres què fem, copa puro i no sé què. I que la gent, primer és veritat, es van fer com aquella espècie de peixeres i després es va treure. Sí. La gent al final s'ha acostumat i sí, es fa estrany veure un lloc, si te'n vas de viatge fora i algun país, no sé exactament ara, però si a qualsevol país que tingui l'opció a fumar, sí, se't fa estrany.
Sí,
tinc l'esperança que la gent al final s'acabi acostumant. És una qüestió d'educar una mica costums, cervell, i és veritat que hi ha molt estrès a l'hora de pujar un cotxe. Sí. La gent va super estressada.
Sí, sí, senyora. Sí, senyora. I ja com a última cosa que us volia comentar, de fet, per això que ha sortit diverses vegades en la conversa d'anar a peu, l'Ajuntament, sent conscient de que retirarà l'opció de desplaçar-se en vehicle a moltes persones de la ciutat, ha potenciat durant aquests últims anys l'augment del transport públic, de la xarxa de carrils bici, i a més, hi ha una cosa en concret que jo vull mencionar perquè persones properes a mi ho han pogut fer servir, ha posat a la venda o ha fet disponible per a la població una targeta de transport públic que es diu T-Verda. No sé si n'heu sentit a parlar.
No.
Doncs mireu, la T-Verda s'ha creat amb fi d'afavorir la retirada de la circulació de vehicles contaminants, és a dir, aquests que no rebran la famosa etiqueta de la DGT. I què passa? Si tu ets una persona que és resident a l'àrea metropolitana de Barcelona, que pot demostrar que ha desballestat el seu cotxe o vehicle de motor durant els últims 6 mesos anteriors a aquesta sol·licitud de la T-Verda, et donen una targeta de transport públic integrada, és a dir, que podràs utilitzar bus, metro, el que faci falta, que serà gratuïta i durarà 3 anys.
Molt bé.
Durant 3 anys.
Sí. Llavors això ho trobo una injustícia.
Aviam, diguem, perquè...
Home, clar, perquè els que, no, a veure, els que som usuaris de tota la vida del transport públic no tenim cap premi. O sigui, ell perquè ha tret un cotxe de la circulació que sí, feia malbé, sí, a la, bueno, feia malbé, sí, al medi ambient...
I als teus pulmons.
I li donen, sí, un premi, no? Un premi, bueno, un... Vale, sí,
una mica,
una,
sí,
mica. I nosaltres que fem servir el transport públic tots els dies i que ja no contaminem, no, sí, ens donen cap premi.
Clar, però imagina't aquesta persona si no li arriben a donar el premi. O has de,
una... Home, el cotxe un moment o un altre se l'ha de treure de sobre perquè no el podrà fer servir.
Sí, segurament, però sí, suposo que ha sigut una mesura doncs, com per acontentar totes dues parts. No, efectivament, nosaltres, si vols mirar d'aquesta manera, els usuaris de transport públic sortim perdent.
Home,
perquè
clar,
no ens regalen T10s, que són molt cares, a més.
Evidentment, és que el transport sí, de Barcelona és car.
Sí, sí.
Tenia l'esperança que diguessis que la T-Verda aquesta era una targeta tipus T16, no? Que tu pagues una primera quota i et dura, sí, fins... Però per tothom.
Clar, no.
Clar. Però bé, això tindria clar, que ser, clar, o sigui, tindrien que baratir el transport públic perquè tothom la pogués agafar.
Això estic completament d'acord, que seria ja el pròxim pas, no? A parlar-ne, el proper pas a solucionar, però si us serveix d'alguna cosa, la persona aquesta que conec en concret, que utilitza aquesta targeta, viu pràcticament fora de Barcelona, de fet a la zona de Collserola, la que està exclosa de la zona de baixes emissions, i en principi la comunicació és bastant complicada en Barcelona, amb el centre de Barcelona, aquella zona, sí, està, sí, molt mal comunicada. Doncs des que té la targeta verda utilitza el transport públic cada dia i se'n passa tranquil·lament 2 hores de transport públic per anar i tornar.
Wow.
I ho fa perquè evidentment està molt agraït el fet que l'Ajuntament li hagi donat aquesta targeta, no? O sigui que no sé si serveix per convèncer-te una mica més, Núria.
Bueno, no ho sé si em convenç, però entenc la postura d'aquesta persona que, clar, tenia complicat per venir a Barcelona i, sí, i ho fa servir, o sigui que felicitats per ell.
Vosaltres realment creieu que Barcelona té prou recursos com per absorbir la quantitat de gent que se suposa que haurà de deixar el cotxe i moure's en transport públic o a bicicleta o... Creieu que realment està preparada?
Jo crec que sí, perquè
Sí que és veritat que Barcelona ha millorat molt la seva xarxa d'autobusos, que bàsicament no l'acostumem a fer servir perquè hi ha masses cotxes i arribem tard a totes bandes quan agafes l'autobús, però si no estan aquests cotxes, l'autobús funcionarà molt bé. Jo crec que és un bon transport públic. I el metro, clar, té una capacitat i no crec que pugui aparcar bastant més del que, ja, del que fa, perquè realment a les hores puntes va molt ple, però també en altres moments del dia sí que pot fer servir també.
Es parla del no sé com es diu exactament, però el patinet aquest que,
elèctric,
en plan car sharing, doncs, patinet sharing.
Home, hi ha una pàgina de l'Ajuntament, com sempre jo també vaig fent publicitat de les pàgines de l'Ajuntament, que la tinc per aquí apuntada. Es diu Canvi d'Hàbits. canvidhabits.amb.cat, que de fet no és de l'Ajuntament, serà de l'àrea metropolitana, perdoneu, i et dona una sèrie d'alternatives per poder dur una vida més sostenible, i entre elles el tipus de transport que utilitzes. Imagino que allà parlaran d'aquest tipus de coses, sí, d'aquest tipus
de
sistema.
Perquè a part de la bicicleta està la bicicleta elèctrica.
Clar.
I també em sembla que hi ha unes motos elèctriques que es poden llogar també.
Sí.
Jo he vist les motos elèctriques i el patinet elèctric de lloguer.
Sí, ara han sortit, em sembla, no? Són bastant nous. Sí.
Per això deia que no sé si entra dins del pla de mobilitat per a l'hora d'introduir el gener aquesta llei.
I si no, també diré una cosa un poc popular, però els barcelonins, sobretot penso per la ciutat on vivim, portem una vida bastant sedentària, perquè anem amunt i avall tota l'estona amb transport públic per estalviar temps, o amb patinet, o el que faci falta. I Barcelona és una ciutat d'extensió relativament petita. Sempre es pot caminar més. Jo, per exemple, ara vaig caminant a tot arreu, ho intento.
Jo estic d'acord, estic totalment d'acord. El que passa que ho deia com a alternativa per les persones que, per exemple, estan treballant, que en un moment donat tenen una reunió i abans agafaven el cotxe o agafaven la moto, que potser ara mateix ja no entra dins d'aquesta normativa, tenir un plan B alternatiu de poder agafar un patinet elèctric o una bicicleta elèctrica o alguna cosa així que li permeti fer aquest recorregut igualment.
Sí.
No tant com a nivell d'usuari de anem a passejar el diumenge amb bici, sinó com aquesta alternativa de ara la reunió la tinc allà, puc agafar un patinet. Això és una bona opció. O les motocicletes elèctriques.
Sí, senyora.
I un cotxe elèctric?
Què vols dir?
Pot entrar a la zona de baixes emissions?
I tant, sí, perquè precisament
es potencia, no?
Exacte. Que aquí ja entraríem en una altra història sobre allò que ja havíem comentat anteriorment. Sí. Penso que no són 100% sostenibles, tampoc.
Contaminen.
Ja. Però, tot i així, suposo que pel que fa a la contaminació atmosfèrica és preferible un cotxe dièsel del 1996, per posar un exemple. Però bé, i també hi ha una altra qüestió que parlem molt sovint també aquí, fins a quin punt només aquesta mesura ja ajudarà a millorar la qualitat de l'aire. Cal recordar que tenim l'aeroport del Prat a pocs quilòmetres.
Tornem al mateix dels avions.
Exacte. Amb avions que s'enlairen i aterren contínuament, amb un aeroport que està al límit de les seves capacitats. De fet, estan parlant en obrir una quarta pista, que seria a l'aeroport de Girona, perdoneu. I de fet també tenim el problema del port, que llegint sobre aquest tema he començat a agafar unes dades, no les comentaré ara, però déu-n'hi-do, també n'hi ha per plorar, no? Llavors una de les coses que m'he plantejat preparant aquesta secció és fins a quin punt amb aquest tipus de mesures aconseguirem realment combatre el problema real, no? Que potser ve dels cotxes en gran part, però no tot.
Xoca amb el mateix sentiment sempre, en Planeta B, que acabem pringant els mateixos de sempre.
Home, el canvi ha de venir de baix a vegades, em penso. Almenys pressionar des de baix. Llavors, en aquest cas ve de dalt, però potser si conscienciem la població, no ho sé, és molt complicat, efectivament. Però no s'ha de perdre de vista que tenim encara dos monstres d'aquí al costat, tant el port com l'aeroport, que requereixen la nostra atenció. Sí.
Correcte.
En fi.
Doncs a la propera toca el port i l'aeroport.
Sí, no patiu, que ja estic recol·lectant informació.
El port a mi m'interessa, perquè així com ja has donat pinzellades de l'aeroport, el port és una cosa que també segurament no tenim ni idea ni d'una dècima part de lo que arriba a contaminar.
Tones d'aquests... Bé, de fet, és que aquí m'ho estaves demanant, ho veig, m'ho estaves demanant. Et donaré quatre pinzellades només. El port de Barcelona, de fet, és el número 1 en el mar Mediterrani en rebre creuers. I també amb un tipus de transport que jo no coneixia, aviam si me'n recordo, que es diu Short Sea Shipping, que és el transport d'autocars o camions, o bàsicament mitjans de transport de mercaderies, es traslladen a través del mar perquè surt pel mar, perdoneu, perquè surt més econòmic que no fer-ho per carretera. Aquest tipus de transport que és de curta durada i que, per exemple, trasllada mercaderies d'Algèria fins a França, m'ho invento, passa per Barcelona. Aquests dos tipus de transport, evidentment, són molt contaminants, o de pràctica són molt contaminants, i de fet a Barcelona respirem a l'any tonelades d'aquestes famoses partícules que provoquen càncer i problemes respiratoris, també en part gràcies a aquests creuers, que no sé si ho sabíeu, però això em sembla que molts ho hem sentit pels mitjans de comunicació. Els creuers, quan estan al port, no estan aturats, tenen els motors engegats i, per tant, segueixen contaminant perquè necessiten donar energia al vaixell. Clar, perquè la gent que hi ha dins no es pot quedar a les fosques. Llavors, com ha de funcionar l'electricitat i totes aquestes coses, clar, seguim respirant.
Els motors continuen.
Ah, exactament. I això no es parla, no es parla. De fet, encara segueix discutint sobre si s'ha d'ampliar el port, construir una segona terminal. El tema de l'aeroport fins ara també era un problema. Em sembla que s'ha tancat la porta, finalment, a construir una pista perquè tenim un parc natural al costat, que és el Delta del Llobregat, però si no, seguiríem, no? I això no sé si l'opinió pública ho té tan present i està tan conscienciada. Suposo que una part de la població sí, però realment aquests són dos problemes molt greus, molt, molt greus.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Gràcies, Aina.
No, no, de res. Jo sempre estic aquí per animar-vos, ja ho sabeu. Compteu amb mi pel que vulgueu.
Bueno, a partir d'ara tothom calçat molt còmode per anar en transport públic i caminar.
Exacte.
Això mateix.
Perfecte.
Res d'avió, res de vaixell.
Res, vinga, res de cotxe tampoc.
Res
llavors,
de cotxe, patiner.
La carta als Reis Mags aquest any són unes sabates còmodes.
Exactament. Perfecte.
Moltes gràcies, Aina.
A vosaltres.
I ara ve l'hora del conte, però avui no és un conte, no és un relat, és un poema. Aina, no em miris així. És un poema, és el primer poema que poso.
L'Aina s'ha quedat contaminada.
No, passa res, no passa res.
Són les coses del directe,
sí,
Aina.
Sí, exacte. És un poema, bé, us explico, va, deixem-nos de tonteries. És un poema que me'l vaig trobar per internet, no l'estava buscant, no me'n recordo el que estava buscant, però me'l vaig trobar. I em va sorprendre molt quan el vaig llegir les emocions que em va despertar. I per això el vull compartir amb tots vosaltres. És d'un poeta que és del Paraguai, que va néixer a principis del segle XX, i bueno, és una poesia que... el poeta aquest se li considera un poeta de... el pare de la poesia contemporània paraguaia. Es diu Erip Campos Cervera. Jo mai havia sentit parlar d'ell, i per lo que he estat investigant, només ha escrit un llibre de poemes, i un d'aquests poemes és aquest. A veure què s'ho sembla. Por el camino de plata, confundido entre penumbras, vinieron 8 asesinos con hachas recién fundidas. Sobre el filo sin herrumbres pasa el viento de la noche y abraza luego el follaje para decirle, en secreto, que vienen 8 asesinos con hachas recién fundidas. ¿Cómo tiritan las nubes? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lloran las estrellas y los pájaros? ¿Cómo la noche inocente quiebra su voz de silencios y su música de plata? Se desnudaron el torso, miraron de abajo arriba y entre la fiesta del verde, cada cual marcó su crimen. Alto al cielo subieron los hierros recién fundidos y al bajar volvían rugiendo por las bocas de sus filos. Ni las nubes ni los pájaros pudieron dejarlos ciegos. El follaje se estremece como si fuera a morirse. Las estrellas tienen frío de ver el hierro desnudo y el agua del alba viene para llorar con la luna. Huyeron los asesinos con sus hachas como espejos. Los pájaros ya no tienen dónde colgar sus canciones. El viento se va en sollozos llevando sus hojas muertas mientras la noche de plata quiere.
quiebra su voz de silencios y su música de lunas. Cuando fue otra vez el día, la presencia de una ausencia lloraba el sol su tristeza.
Y en el próximo programa nos gustaría explicaros que
había una vez un oyente, o dos, o tres,
o unos cuantos, que escribían relatos y decidieron enviarlos por email
a farro.malascompañías@gmail.com.
Los leímos, les buscamos la música y la voz adecuada y ahora los podemos escuchar todos.
¿Qué? ¿Qué us ha semblat?
Molt ideal pel temps que estem visquent ara, després de les eleccions. No sé si marxar ja.
Però parlàvem d'arbres, no tens que marxar enlloc.
No, ja.
Jo voldria una explicació aquí de la Núria del poema, si ens poguessis fer una anàlisi de les paraules. Jo amb la poesia sóc nefasta, ho haig de dir als meus
oients.
Ostres,
no, a veure, sí. Jo me'l vaig llegir el poema sense llegir el títol del poema, per, bueno, no ho sé, perquè m'ho vaig fer així. I al principi no sabia de què parlava i em va transmetre molta agressivitat.
Mm-hmm. Sí, això és cert.
Sí.
Sí.
I em va sorprendre perquè vaig dir, ostres, un poema que és capaç de transmetre aquesta emoció, no? Llavors vaig llegir el títol Balada para los árboles ausentes i vaig pensar, ostres, que fort, és veritat, o sigui, perquè està parlant de leñadores. I llavors vaig començar a buscar informació de l'escriptor i vaig veure que havia nascut a principis del segle XX, el 1905, i vaig pensar que en aquella època la gent ja era conscient dels arbres que estaven tallant, quan realment encara no hi havia problemes de res en aquest sentit, no? I buscant més informació vaig veure que aquesta balada, aquest poema, el va escriure en honor a un senyor que es deia Bruno Guhiari, una cosa així, que va plantar molts arbres i que els cuidava molt i que els estimava molt. Llavors era una forma de fer una mica d'honor a aquest home que s'havia mort i que s'estimava tant els arbres. I buscant més informació he descobert que inclús ara en l'actualitat a Paraguai cada any li fan homenatges a aquest senyor. I vaig trobar molt interessant.
És molt bonica la història, m'ha agradat molt. Gràcies.
De res.
Per il·lustrar-nos.
I el que està explicant en aquest poema, ara no tinc la lletra davant, però és la natura que està plorant perquè venen uns homes i tallen arbres. Clar. I llavors, clar, si tallen arbres, doncs els ocells on es posaran,
sí.
Què passa amb el vent, amb les fulles, amb tot, no? Una mica.
És una gran continuació per Planeta B.
Sí, perquè sí. No, és que és veritat. A més, sempre som els homes. L'ésser humà és el que es carrega al planeta. Sempre.
Sí, sempre.
Últimament, me'n recordo de tu, Aina, entre altres coses, perquè, sí, clar, és que si no sembla que pobra, només me'n recordo quan hi ha tragèdies. S'estan morint molts koales pels focs que hi ha a Austràlia.
Sí.
Clar, dius, sempre tenim focs per tot arreu, que realment tampoc no saps molt bé com s'ha produït, però clar, el 90, m'atreviria que el 95% de les vegades som nosaltres, els éssers humans, els que acabem produint aquell foc. I realment és molt trist.
Sí.
O el produïm és conseqüència de les nostres accions.
Exacte. Sí. O perquè deixem brossa o mil històries d'aquestes. Sí. I són espècies que, malauradament, estan en perill d'extinció i que només els hi falta tenir un foc per acabar.
El seu hàbitat natural.
Exacte.
Sí.
Sí, que sí, és molt adient per Planeta B. És molt maco. M'agrada molt.
Bueno, no ho sé, a mi... No sé, sí que és maco. No,
és
no
fer consciència, eh? Jo crec que sempre...
Sí, no, i a més em va sorprendre el que em va transmetre, perquè normalment és, bueno, és el que ha comentat l'Aina, que també de vegades és molt difícil d'entendre un poema, una poesia, i aquest de seguida em va...
Et va dir alguna cosa, va transmetre.
Sí, em va transmetre, sí, que va ser una emoció negativa, però bueno, que ho va, sí, aconseguir, i ho vaig trobar molt interessant.
I tant.
Bueno, continuem, noies.
Molt bé, molt bé.
Crec que em toca a mi.
Et toca, sí.
Sabem, friki.
Amb un bon sabor de boca i amb, sí, amb el manga. Que vull aprofitar, i abans de que comencis a parlar...
Vinga.
Ahir vaig anar a berenar amb una amiga que té una filla que deu ser friki perquè va anar al manga. I va anar al manga vestida amb un traje que li va fer la seva mare, que la veritat és que va estar molt lograt.
Molt
perquè
bé.
Vaig veure l'original i el que va fer ella i vaig pensar...
Molt bé.
Sí, sí, em vaig recordar de tu, Quima.
Gràcies.
De res.
Ho veus, Aina?
Sí, 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 aquí cadascú.
Estem presents totes, sempre.
Totes, sempre, sempre.
Sí, per una, sí, cosa o l'altra... Doncs sí, jo vaig tenir la gran oportunitat de participar al Saló del Manga. Uh-huh. Us faré una mica d'introducció, més o menys, bueno, una pinzellada d'algunes dades i després us explicaré la meva experiència.
Vale.
Dir-vos que aquest any el manga ha fet 25 anys. Això vol dir que fa 25 sessions, 25 sessions, que és fàcil de dir, que s'està duent a terme el Saló del Manga.
25 sessions en 25 anys.
Sí, 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 sí.
Vale.
Això vol dir que del 31 d'octubre al 3 de novembre, Fira Barcelona va acollir el 25è Saló del Manga, que aquest any ha començat a canviar de nom. Uh-huh. Sempre, no sé si vosaltres heu sentit que a la resta del món són convencions, les conventions.
Sí.
La Comic Con,
sí,
per exemple... Doncs nosaltres no, per a què? Llavors som al Saló del Manga i ens quedem tan amples. Llavors aquest any ja el nom és Manga Barcelona.
Uh-huh.
Que suposo, jo imagino, això és una suposició meva, o sigui, no és especular, però m'imagino que al final anirem a parar al MangaCon, m'imagino, no? Com una convenció. Perquè realment el Saló del Manga intenta ser i és, i ha estat durant molts anys, un saló de referència dins del sector del còmic. Japonès. Aquest any ha tingut com a protagonista principal a Osamu Tezuka, que és el déu del manga i creador de Astro Boy i obres mestres com Fènix. Bé, no entraré en detall perquè m'esteu mirant amb cara de pòquer. Tampoc no cal...
Jo és que mai havia sentit parlar d'aquest bon home.
A mi Astro Boy em sona, sí? Però...
Sí, és manga, o sigui, és japonès.
Vale, vale.
Va morir el 1989. I l'organització Ficomic, junt amb el Manac, recull una exposició de l'autor amb més de 200 originals que es pot visitar fins al 6 de gener. O sigui, que encara és, està disponible. Al Saló vam poder veure una mostra sobre aquests 25 anys, que era el Manga Revival. Llavors mostrava una mica com havia evolucionat el manga. Realment valia molt la pena veure com va evolucionar. Hi havia una exposició sobre Doraemon aquest any i una altra sobre el món de Dragon Ball. Cada any, normalment, el Saló del Manga té un tema. I aquest any ha sigut Doraemon i Bola de Drac. Per nosaltres hi havia un estant i una exposició i un fantàstic drac increïble amb les boles. En fi, què us ho explicaré? Ja ho mirareu, eh? A mi no em mireu amb aquesta cara.
Vale, vale.
He de dir-vos que els preus del saló oscil·len entre 37 euros, que és l'abonament pels 4 dies.
D'acord. Està bé de preu.
No està malament. Fins a 10 euros, que és una entrada a preu reduït. Això vol dir el carnet jove o més grans de 65 o amb un tipus de discapacitat. Es podien fer via online. I també es van donar 3.000 invitacions a cosplayers, o sigui, gent que portava tratges, per accedir gratuïtament al primer dia, el 31 d'octubre, que era el dia de la inauguració.
Mm-hmm. D'acord.
Es van exaurir.
Hi havia 3.000 persones disfressades?
Es van exaurir les entrades del divendres i dissabte, es van exaurir les invitacions, els abonaments dels 4 dies... Increïble. Mm-hmm. O sigui, realment va ser un moviment molt, molt, molt gran.
Home, jo haig de dir, perdona que interrompi, disculpa,
sí, no.
Que visc al costat de la fira I aquells dies vaig decidir descobrir Montjuïc. Va ser un... perquè no coneixia gaire la muntanya màgica. I quan passava...
Que original, quin dia més pràctic.
Exacte.
El cap de setmana molt pràctic.
Hi havia unes cues, sí. Però unes cues.
Sí.
Increïbles. I ara et deixo seguir.
Sí, 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 sí. Us he de dir també que dins del Saló del Manga, que després ja entrarem amb la meva experiència i com mm-hmm. ho vaig viure, sempre es fan uns premis. Es fan uns premis i hi ha tres categories, mínim, si no recordo malament. El primer és el millor cosplay mundial, a nivell mundial, que el guanyador viatja a Japó representant a Espanya. Això és el World Cosplay Summit. O sigui que és un premi importantíssim.
Home, i tant.
Val? El millor cosplay europeu, que el guanyador viatja a París representant Espanya, mm-hmm. que és el ECG, i el C4, que se li diu també el Clara Kaus Cosplay Cup, que és per parelles, i que viatgen als Països Baixos en representació d'Espanya. Què cal, quines són les bases mínimes per poder accedir dins d'un concurs de cosplay? El més important és que els concursants presentin tratges basats en personatges oficials d'animació còmic, manga o videojocs. Mm-hmm. No poden ser personatges inventats, ni res, han de ser personatges reals. Mm-hmm. Han de ser confeccionats per ells mateixos i si hi ha qualsevol element que s'hagi hagut de comprar, ha d'estar modificat visiblement pel concursant. Perquè penseu que abans passa el jurat, els concursants passen per jurat. El jurat el que fa és preguntar-los com han confeccionat, què han fet, quin material han treballat, uh-huh. com l'han treballat, evidentment, quin tipus de personatge, el nom del personatge. És molt important el maquillatge, la caracterització, la representació, perquè fins i tot hi ha personatges que si tu, la idea final d'un cosplayer és que la gent t'identifiqui molt ràpidament. Mm-hmm. Llavors hi ha moltes coses, t'has d'aprendre com funciona i quins gestos fa més característics aquell personatge en qüestió, si fa un somriure, s'aixeca una cella, perquè en el moment en què la gent ve a fer-te una foto i tu somrius, tu no et pots quedar com si fossis allà un cos gelat, exacte, o pensant, ah, somric. No, has de fer alguna que realment mm-hmm. la gent digui, vale, perfecte, tu ets tal.
Tal personatge.
I això és molt important. Mm-hmm. Fins i tot poden fer servir atrezzo, perquè la gent puja, tenen com uns 60 segons perquè ajudats de l'organització, evidentment, per muntar l'atrezzo i amb la música representar una part perquè el jurat pugui ficar-se dins de el món que vol representar el cosplayer. Mm-hmm. O sigui, com més aportis i més facis viure el jurat i l'introdueixis dins del teu món, més fàcil de guanyar. Però això implica anys de treball, temps i sobretot veure i veure i veure el personatge i quedar-te i mirar i maquillar-te i proves i de tot. O sigui, però proves vol dir que tu confecciones el teu tratge i has de tenir mobilitat perquè després la gent arriba allà i comença a ballar i no pot aixecar el braç. Clar. O sigui, has de fer 80.000 coses perquè tothom, quan arribis al final, la gent només de veure't i facis un gest sàpiga que tu estàs representant a un personatge. La meva experiència. Aquest any sempre ha hagut un cosplay help, que és una àrea on realment la gent, els cosplayers que venen, i venen de Madrid, de Bilbao, venen de fora de Catalunya. Ells viatgen i tenen la mala pata a vegades de que es trenquen o part peces del seu tratge o el seu tratge en qüestió, o realment el maquillatge doncs, en aquell moment se li ha caigut les pestanyes postisses. Hi havia una zona així, però no estava molt desenvolupada i aquest any hem participat amb l'organització i hem pogut realitzar un àrea enorme per ajudar al cosplayer. Uh-huh. Aquí realment hem vist autèntiques meravelles de tratges. Hem ajudat moltíssim, estaven supercontents, hem posat pestanyes postisses, hem arreglat una espasa 3D, hem cosit, hem rigut, hem plorat, hem planxat, hem maquillat, hem fet de tot. O sigui, ha sigut una experiència increïble. La gent estava superagraïda. Hem tingut uns vestidors molt grans perquè la gent pugui canviar, perquè clar, el volum dels tratges a vegades és molt gran i requereix un temps de poder i un espai perquè porten la maleta. Han pogut gaudir de miralls de cos sencer, cosa que temps enrere no. Bé, ha sigut una experiència brutal, increïble. I les diferents àrees que jo he pogut veure a nivell de còmics, de merchandising, ha sigut també una experiència molt gran. La gent estava molt contenta i hi havia tallers contínuament. Nosaltres hem pogut tenir xerrades de cosplayers que realment ens explicaven com organitzaven, i era tot un any organitzant, planificant, buscant roba, imprimint la imatge, perquè clar, ens explicaven que el mòbil podia enganyar-te sobre els colors. La llum, has d'imprimir en paper per veure com és el color de la roba del teu personatge, anar a buscar la roba, que concordi, exacte, demanar els brodats que porta, veure quin tipus de brodat porta. Hi havia una exposició de tratges de cosplay de guanyadors d'anys enrere que es podia veure tot com estava elaborat. O sigui, realment ha sigut fascinant. Bueno, com podeu veure jo...
Sí, no, increïble.
Hores i hores, això sí, el que tu deies, Aina. Jo arribava allà, teòricament, jo a això a les 10 podien accedir, jo arribava a les 9 i tenia una cua que arribava fins a Plaça Espanya, però ells entraven per la Plaça Univers, fent essers. I jo pensava, malditos friquis, no tenéis otra cosa que hacer. I jo sóc una friqui.
Ah, eso es lo que va a decir.
Però jo pensava, vamos a ver. Però clar, jo venia cansada i era com... I després deia, no, Quima, si tu ets igual, o sigui, que tira. Saps? O sigui, tira cap endavant. Perquè t'entraven ganes de dir, per favor, un moment. Saps que no necessito. Però realment és increïble la gent com t'agraeix que tu puguis ajudar-los, com viu el manga... Mm-hmm. I com viu tot aquest món de còmic, no sé, de Japó. Hi ha quantitat de personatges que a mi se m'escapen i els que segur que se m'escaparan, perquè jo soc molt d'això, el manga molt clàssica, saps? Vull dir, no tinc... Hi ha personatges increïbles, o sigui que m'ho he passat molt bé. Hem pogut tenir xerrades també de maquillatge, de pròtesi, com fer pròtesis, que és superinteressant. No sé, o sigui, tot. Cada dia hi havia una parella que era de Bilbao, que venia cada dia.
Oh, que monos.
Sí, i realment estaven gaudint moltíssim, una noia de Madrid, o sigui, gent de Sevilla. Hem pogut fer molts contactes a nivell personal, no a nivell professional ja, sinó que uneix. Saps? Sí. És un món que t'acaba unint i bueno, ha estat una experiència increïble. Digue'm, Aina.
Sí, jo tenia moltes preguntes. Intentava recordar-les totes mentre parlaves. Has format part de l'organització o com ha estat això de participar?
Sí, d'acord. Sí, no. O sigui, he format part d'una pseudo-organització que estava en contacte amb l'organització. És a través d'una amiga que ella s'ha encarregat... Ella és una cosplayer molt coneguda i una de les coses que trobava a faltar en les edicions del Saló del Manga era això, un cosplay help, que això es fa a totes les Comic-Con, Cosplay-Con, o sigui, los salones de manga que són internacionals, sí. Això està. Llavors ella enviava missatges a l'organització i aquest any l'organització ha hagut un canvi general de direcció i altres coses i van demanar-li que, sisplau, si podia dur a terme això. Hem tingut una gran ajuda perquè ens han facilitat moltíssim. Ficomic ha sigut una de les... Bueno, l'organització que ens ha ajudat moltíssim a tenir disponibilitat de tot, de material, d'espai, de tot. I realment he pogut gaudir molt més. O sigui que sí, he estat allà present i ha sigut increïble.
D'acord.
Més preguntes.
Núria, no sé si tu tens cap pregunta, si no
jo
segueixo.
Tinc una pregunta, però ara se m'ha oblidat. Però tinc un comentari també que aquest no se m'ha oblidat. No, perdona, ja me'n recordo de la pregunta.
Avui com estem?
Avui estic espessa. Això, és que jo abans ho pensava. Això de fer el programa per les tardes costa una miqueta, perquè ja venim de tot el dia. Però bueno, cap problema. El saló aquest del manga,
sí,
inicialment era el saló del còmic?
No.
O sigui, el saló del còmic... Deixa de riure,
hem perdut la Quima. Això t'ho puc contestar jo perquè no soc molt, molt friqui, però sí que en la meva adolescència havia arribat tant al saló del manga i sé que són dues coses diferents, no? Perquè una cosa és el...
Mira,
torna la Quima, l'hem recuperat.
El saló del manga... Perdó, perdoneu, que m'ha agafat així una mica de risa fluixa. Sí, 5 minuts. Saló del manga, saló del còmic, la Japan Weekend, saló del cinema i les sèries... No, el saló del còmic és diferent al saló del manga.
Vale, perfecte. Bueno, era curiositat, perquè pensava que com feia tants anys que es feia, que potser inicialment havia sigut el saló del còmic i havia derivat al manga, però no, són dues coses diferents.
Sí,
vale, perfecte. I aquesta era la pregunta i l'observació és que m'encanta que hi hagi tanta gent, no friqui, perquè això ja és lo de menys, però gent amb aficions que els hi agradi, que els apassioni i, sí, que puguin trobar-se en un lloc i poder compartir els seus, les seves aficions, bàsicament, o sigui, siguin les que siguin, i això ho trobo fantàstic i m'agrada molt.
Sí. Una de les coses importants és aquesta, és que comparteixen.
Clar,
no
clar.
És una competició. Independentment de que tu tens un concurs, que òbviament a tu t'agrada guanyar, com a tothom, no? Perquè que a tu et diguin que ets el representant d'Espanya a Japó, mm-hmm, és com per, no sé, apaga i vamonos. Mm-hmm. O sigui, és com... Però això no vol dir que quan baixes les escales, la persona que tens al costat i t'està dient Déu meu que maco és això que portes, com ho has fet, ho comparteixes. De fet, un dels guanyadors va estar fent una xerrada i ens va explicar com havia aconseguit en el temps que se suposava que havia de fer el canvi de tratge, no sé què, ens ho va explicar allà davant de tots. Mm-hmm. Va compartir-ho. Mm-hmm. I ho havia fet el dia anterior. O sigui, aquesta és la gràcia, que és compartir. I això és maco, és molt maco.
I, de fet, torno a la meva experiència d'aquest cap de setmana. Des de fora del saló vaig poder veure molta gent fent cua a les taquilles que no estaven obertes. Mm. Per tant, primera pregunta, va, d'aquella gent algú va aconseguir entrar, si estaven esgotades les entrades? I segona, sentia música. Semblava que hi havia com grups. Podia ser això?
Sí.
D'acord.
Mira, una de les coses que es va portar com a programa... Dins del programa el manga no para. O sigui, el manga tu tens des dels premis, però també tens grups de música japonesos.
Vinguts de Japó. Uh-huh. Oh, Déu-n'hi-do.
Que venen i realment... És un altre món allà. O sigui, sí, realment els grups que venen... O de, són grups molt... Són molt de música, són molt joves, mm-hmm, i amb un estil molt concret. Tens representacions, hi ha un constant moviment. Mm-hmm. Tens la plaça de l'Univers, hi havia una carpa enorme on allà estava constantment movent-se tot. O sigui, hi havia la música, hi havia exposició directa, hi havia xerrades, hi havia signatura de cosplayers, de tot, hi havia moltes activitats perquè no parés. Llavors, tot aquest soroll i música que tu senties és que sí, efectivament, estava tot en moviment. Les entrades, les que jo t'he comentat, són les online.
Ah, d'acord.
Hi ha una part d'entrades pel dia en qüestió.
D'acord.
Que aquestes, òbviament, la gent, si no pot comprar online, ha de poder accedir.
Clar,
clar. Clar. O sigui, que sí que hi ha una part que directament allà es pot... El problema, normalment, la gent acostuma a comprar-les online perquè, si no, generen les cues que t'has comentat.
Clar, no, feia patir de veure, realment. Centenars de persones, I se sentia tot el grigall allà dins, increïble. Que si música, jo vaig pensar que suposo que hi hauria menjar també, que podia,
sí,
suposo...
Sí, hi havia els food trucks, que m'he recordat també de tu, perquè hi havia un food truck vegetarià.
Sostenible.
Vegetarià, amb un menjar exquisit. O sigui que sí, hi havia food trucks per poder menjar sense,
d'acord,
cap problema. Sí, sí.
Doncs ja potser per un altre dia, si de cas, obriria el debat de... almenys a l'època que jo havia llegit algun manga, em semblaven històries molt masclistes. I no sé si és un assumpte que es tracta obertament al món dels fans del manga i l'ànime, si encara segueix així, si ha canviat una mica el tipus de narrativa, etc. Però no sé si...
És un debat,
no?
Sí.
Però aquest debat
però sí,
el tindrem un altre dia.
Sí, el tindrem un altre dia. Però bueno, he de dir-te que sí, que està canviant,
Sí?
Comença a canviar, sí.
Molt bé, me n'alegro.
Sí, sí, sí. També dir-vos que hi havia tallers de menjar japonès, òbviament.
Clar, que xulo.
Que bo.
Això m'encanta,
sí, que,
veus?
Sí, sí.
Ara m'ha entrat gana, mira.
Mm.
Bueno, és que ja sushi. Gairebé, ja passant de les 8, o sigui, podríem anar pensant...
Sushi?
On anem a
molt
sopar,
bé,
no?
Perfecte.
Això estaria molt bé.
Doncs espero i desitjo, perquè vaig tenir l'ocasió i és un cosplayer que jo segueixo i és encantador, és una bellíssima persona d'aquí de Barcelona, i a més va guanyar un dels premis, que pel proper programa el puguem tenir aquí.
Ai, m'encantaria.
Perquè si és, no sé exactament quan és que ha de marxar, em sembla que és a l'europeu que va guanyar ell, i no sé quan és que se'n va a París, però m'encantaria perquè us explicaria perfectíssimament com és la seva organització, com va començar i com ha arribat a ser el cosplayer que és ara, que és un tros, que és, a més el seu nom artístic és Taifu, i és una passada.
Que vingui, que vingui, li farem preguntes.
Està convidat i em va dir, sí, sí, cap problema, tu em dius quan i jo m'ho preparo.
Ah, o sigui que...
Vale, perfecte.
El tindrem, doncs ja
el tindrem.
Molt bé. Doncs, bueno, ja l'Akim ens ha fet un avançament de lo que pot ser algun dia un tros del programa.
Si puc, el proper.
Fantàstic. I el proper...
Si quadro amb ell,
el proper. El proper seria el dimarts 26.
Si el quadro amb ell, que pugui, sí. Si no, no us amoïneu que està en tareas pendientes. Sí, a més està confirmat amb ell, o sigui que l'únic que hem de tenir és el que encaixin agendes, vull dir, per això no hi ha problema. Si no, ja el gravaríem i el podem posar, no sé. A mi la meva idea és que vingui aquí.
Molt bé.
Sí, que a veure si puc ho aconsegueixo. Gràcies.
Vale, perfecte. Doncs genial. Doncs moltíssimes gràcies, Quima i Aina.
A tu.
I bueno, continuem en males companyies el 26 d'octubre, com hem dit, dimarts.
Molt bé. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Males companyies, el magazín de Ràdio Ferró. Get involved in the fight, learn how to play. We are fate in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Whoa, cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.